Notícies. Carme Clarés, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gran titular és que els Reis ja són aquí, ja són, tenim a casa.
Sí, són a casa i a aquesta hora Melcior Gaspar i Baltasar estan recorrent els carrers de la capital catalana en la tradicional cavalcada. L'alcalde, Jaume Collboni, els feia aquesta petició.
Majestats, us demanem la pau i la prosperitat per tothom. Pau a les ribes de la Mediterrània. Pau a l'Orient. Pau a Europa i a tots els continents i a totes les llars. I prosperitat per tothom. Una prosperitat justa que no deixi ningú enrere.
David, que per cert la porta potser ha demanat que li resolguin els reixos el tema de Dani Olmo i Pau Víctor,
ah,
no?
Sí, sí. Podria ser. I tant, podria ser, i tant, seria una bona petició.
A veure, a Lleida hi ha hagut esclat d'il·lusió, tres infants a la cavalcada dels Reixos, el seguici format per 12 carrosses, una més que l'any passat, recorre l'itinerari tradicional de més de 2 quilòmetres per les principals vies de la ciutat. Anem cap allà, Alba Mor.
Una gran festa de celebració a la plaça Berenguer IV davant l'estació de trens i prèvia a l'arribada dels Reis d'Orient ha amenitzat l'espera dels més petits abans de l'inici de la cavalcada. Un esdeveniment que ha comptat amb la participació de personatges de la factoria dels Reixos, els quals han narrat el moment de l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar cap a 5:45 de la tarda. Després de saludar les autoritats locals, les majestats s'han dirigit als infants. La cavalcada ha donat el tret de sortida a 6:00 PM, puntuals, en un recorregut que ha fet camí cap a Rambla Ferran.
A Girona la cavalcada comença també a 6:00 i a Tarragona està previst que ho faci a aquesta hora. A Àustria, el Partit Conservador obre la porta a negociar un nou govern amb l'extrema dreta, que va ser la guanyadora de les últimes eleccions. Això és un canvi de postura dels conservadors que ahir van trencar les converses que mantenien amb els socialdemòcrates per pactar una gran coalició i excloure del govern a la ultradreta. Entitats com Plataforma per la Llengua demanen un nou impuls al govern espanyol perquè defensi amb més força l'oficialitat del català a Europa. També fan una crida als partits conservadors del Parlament Europeu perquè aixequin el veto contra el català. I si teniu previst anar a Nova York, sapigueu que des d'avui s'ha de pagar per accedir a l'illa de Manhattan en vehicle privat. Nova York ha estrenat un peatge per arribar al centre de la ciutat des dels barris de Queens, Brooklyn, el Bronx i Staten Island. L'objectiu de la mesura és reduir la contaminació i aconseguir finançament per l'empresa metropolitana de transport. I acabem, Emília Pérez amb 10 nominacions i The Brutalist amb 7 es postulen com les grans favorites dels Globus d'Or que s'entreguen aquesta matinada.
Gràcies, Carme.
Adeu.
I regal avançat de Reis que us fa el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. A partir d'ara, resum esportiu del 2024. Sempre ens quedarà la min.
Sempre ens quedarà la min. El resum esportiu del 2024 a Catalunya Ràdio.
Duplantis sobrevola París.
Comença la cursa Duplantis, directe cap al rècord. Comença a baixar la perxa, la clava, es doblega, salta... Ho ha fet! Ho ha fet! Ho ha fet! Ho ha fet! Rècord del món de Duplantis!
Armand Duplantis fa història en París regalant una de les imatges més icòniques d'estos jocs. Però no serà l'única. Els de la capital francesa són els jocs de la tornada a la normalitat després de la Covid i són també els jocs que ixen al carrer. Competicions en escenaris emblemàtics de la ciutat i noms il·lustres que fan de París 2024 una cita més que remarcable. 5 d'agost, nit. L'estat de França ha quedat buit de competidors, però no de públic. Ningú vol perdre's el moment. Armand Mondo Duplantis ja ha guanyat l'or olímpic, però està a punt de saltar el tercer intent de rècord del món. La marca, 6:25. I amb un estadi ple però silenciós, el suec arranca la cursa cap a la història. Al fons, l'estatunitenc Sam Kendricks Plata i els altres participants animen Duplantis. La resta ja ha quedat gravat en l'imaginari col·lectiu olímpic.
Mondo, where are your limits?
I don't know, I don't even really care, I guess right now. I think
no ho sé, ara mateix no m'importa massa. Ara mateix visc el present, gaudeixo el moment i el gaudeixo tant que no m'amoïno de res més que no sigui viure el que passa ara.
Duplantis guanya l'or saltant 6 metres, fa rècord olímpic amb 6:10 i instaura un nou rècord del món, el 9è del seu recompte particular en 6:25. Poc dura, perquè setmanes després el superen la Diamond League de Silèsia, Polònia. Però el seu nom queda inevitablement associat als Jocs de París. No serà l'únic.
Well, they did it. But are we surprised? The U.S. women's gymnastics team brought home the gold, and they said Paris would be their redemption.
Ho han aconseguit. L'or de l'equip estatunitenc femení de gimnàstica artística és un dels més esperats, especialment en el seu país. I és que suposa la tornada al grau més alt del podi de Simone Biles. Els Jocs de la capital francesa esperen amb deler la presència de la gimnasta texana i ella fa bons els pronòstics. Guanya l'or per equips amb el potent combinat estatunitenc i s'endú també l'or en el concurs complet on mos regala una competició de luxe al costat de la brasilera Rebeca Andrade.
La competició per equip sempre és la meva preferida, però personalment vol dir molt avui. No vull competir més amb la Rebeca. Estic cansada. Mai havia tingut un atleta tan a prop i m'ha fet treure el millor de mi, però no m'agrada. Em fa sentir incòmoda.
Biles també guanya l'or en salt, on és una autèntica especialista. No disputa la final d'asimètriques, cosa que entra en els pronòstics. Cau de la barra i queda fora del podi. I arriba la final de terra. És segona per darrere d'una superba Rebeca Andrade en un podi que regala una altra de les imatges importants d'estos jocs, Biles i Charles fent la reverència a la brasilera. La també estatunitenca Katie Ledecky fa història en París al convertir-se en l'esportista amb més ors en uns Jocs Olímpics. 9 en total, després de guanyar la final dels 800 i la dels 1.500 lliures. En París, la nadadora de Washington suma 2 medalles més en altres proves. Ho aconsegueix amb 27 anys. I ara en l'horitzó, els Jocs de casa en Los Angeles.
M'agradaria, però ja ho veurem. No és fàcil. Hem d'anar any a any i ja ho anirem veient.
El mateix dia que Ledecky fa història, la jornada en la defensa és memorable, amb el xinès Pan Zhanle polvoritzant el rècord del món dels 100 lliures i amb Léon Marchand guanyant un doblet inèdit en els 200 papallona i 200 braça en menys de 2 hores. Especialment magnífica és la primera d'eixes finals. L'ídol local de només 22 anys supera en l'últim sospir l'hongarès Christoph Milak. En París, Marchand suma un total de 5 medalles, amb 4 ors, i comparteix el protagonisme nacional amb Teddy Riner. Doble campió olímpic en París, en la categoria reina del judo i per equips, Riner comptabilitza en el seu palmarès 7 medalles en 5 Jocs Olímpics, un palmarès envejable, com el de Mijaín López, que segueix invicte en el màxim pes de la lluita durant 5 cites olímpiques, les mateixes que també estan guanyant els nord-americans LeBron James i Diana Taurasi en bàsquet. Ella, de fet, ja en suma 6.
No sé què dir, encara estic en xoc. A l'edat de 37. Per fi ho he aconseguit.
Novak Djokovic trenca el malefici i, per fi, s'emporta l'or olímpic en tennis en els mateixos jocs on el ciclista belga Remco Evenepoel firma un doblet històric per inèdit en la ruta i la contrarrellotge. En la pista d'atletisme, Duplantis a banda, els noms passen per la neerlandesa Sifan Hassan, que s'emporta 3 medalles en els 5.000, 10.000 i la marató. El doblet, precisament, en 5.000 i 10.000 de la keniana Beatrice Chebet. O també Noah Lyles, l'home més ràpid del planeta per només 5 mil·lèsimes i amb fotofinish inclosa, que en canvi no pot repetir en els 200, que guanya el botsguanès Letsile Tebogo. Però hi ha imatges de París 2024 que també passen a la memòria col·lectiva per altres motius, com la polèmica amb la boxejadora Imane Khelif, exhaustivament sota el focus pels seus índexs de testosterona. La sentida retirada de la campiona olímpica de bàdminton en Rio, Carolina Marín, lesionada en les semifinals. O la de Eliud Kipchoge en la marató. O també la sorprenent errada de Dick Kamem en el partit que França juga contra Alemanya i que deixa l'equip anfitrió i un dels favorits fora de la competició d'handbol. Però París 2024 és molt més que la competició.
París s'ha coronat amb una cerimònia per la història. L'organització tenia un repte majúscul, organitzar la primera cerimònia olímpica a l'aire lliure. La pluja, que està present les 4 hores de cerimònia.
Una cerimònia d'inauguració molt esperada. Un espectacle en directe amb 90 vaixells per a la desfilada dels esportistes pel Sena i amb protagonisme de Rafa Nadal en els seus últims jocs. El manacorí porta la torxa al costat d'altres il·lustres, Nadia Comaneci, Carl Lewis i Serena Williams. i un Senna no exempt de polèmica durant tots els jocs.
S'han pogut tirar els trialetes al riu Senna. És veritat que durant la matinada ha plogut i quan plou ja sabem que el Senna es contamina més.
La contaminació de les seues aulles és un dels temes negatius per a l'organització, que no converteix el mític riu en fotografia emblemàtica. En canvi, París supera amb més que bona nota traure les competicions a escenaris urbans que han deixat imatges importants sota llocs tan destacats com la Torre Eiffel o la plaça de la Concòrdia. París 2024 s'ha omplert de públic després de la pandèmia, però això ja és passat. En l'horitzó, Los Angeles 2028. Ja estem immersos en la 34a Olimpíada.
Sempre ens quedarà la MIN, el resum esportiu de l'any.
El poder de l'aigua.
A París, les medalles catalanes arriben des de l'aigua.
Últims segons aquesta final olímpica que coronarà Espanya com a campiona per primera vegada en la seva història.
L'or de l'equip espanyol femení de waterpolo és el punt culminant dels esportistes catalans a París. Un equip que parla català. De les 13 jugadores, 11 són catalanes. L'or olímpic, que tant se'ls havia resistit, acaba caient. Aquesta generació d'or ja havia estat campiona del món i d'Europa, però als Jocs sempre s'havia trobat un mur. Plata a Londres i plata a Tòquio. A París fan el torneig perfecte i deixen pel camí les seves dues bèsties negres, als Estats Units i als Països Baixos. A la final, derroten Austràlia per 9-11. I de les aigües del riu Marne n'arriba un bronze molt especial.
Encara tercers, però està molt ajustat. L'or també podria ser possible, la plata també. Serà medalla segura. Or, plata, bronze! Bronze pel Saül! Bronze català! Bronze lleidatà! Una medalla més cap a casa, cap a Ponent.
Saül, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Ja en tenim 6, i això, només de dir-ho, impressiona.
Doncs sí, la veritat que 6 medalles és algo increïble.
Saül Cravioto, de 40 anys, guanya el bronze a la prova del K4-500, juntament amb Carlos Arevalo, Marcus Cooper i Rodrigo Germade. És la seva 6a medalla olímpica, que el converteix en el medallista olímpic català i espanyol amb més medalles de la història, superant les 5 de David Cal. Amb la medalla al coll, el lleidatà no anuncia la seva retirada, però tampoc obre la porta a competir a Los Angeles d'aquí a 4 anys. I de les aigües del Marne a les de Marsella.
Doncs aquí els tenim, el català Florian Trittel i el càntabre Diego Botín, el seu 49er encarant els últims metres cap a la línia de meta. En aquest moment són campions olímpics.
De Sant Andreu de Llavaneres al port de Marsella, Florian Trittel es penja l'or en vela, ho fan a la categoria de 49er fent parella amb el càntabre Diego Botín. Es presenten a París com a bronzes mundials de la categoria i superen les expectatives amb un or incontestable, dominant la competició en puny de ferro. I gràcies a uns calçotets.
Aquesta setmana, a meitat dels jocs, de repent em diu el Diego: tio, jo crec que els calçotets que, amb els que he estat pel dia a dia han anat bé i me'ls posaré demà per la medal.
Trittel, hora Marsella. I Iris Tió, Paula Ramírez, Txell Mas i Txell Ferrer, bronze a la piscina de Sant Denis.
Sí que em sento com satisfeta, no? I orgullosa de la feina. Haver aconseguit la medalla, doncs clar, és molt gratificant.
És l'Iris Tió, líder de l'equip d'artística, que es penja un bronze amb un simbolisme especial. És la confirmació que una nova generació de nedadores d'artística ha obert un cicle guanyador. I és que després de la retirada dels tres grans noms de la sincro, Gemma Mengual, Andrea Fuentes i Ona Carbonell, cap nedadora d'aquí havia pujat al podi olímpic. 12 anys sense medalles. El podi de París, per cert, parla molt català. L'or el guanya la Xina, entrenada per l'Anna Tarrés, i la plata als Estats Units d'Andrea Fuentes, la ja nova seleccionadora espanyola. Fora de l'aigua arriben més medalles catalanes. La selecció espanyola masculina de futbol guanya l'or amb tot en contra. Al Parc dels Prínceps no hi cap ni una agulla per veure com França hauria de guanyar l'or davant d'Espanya. Espanya amb 7 catalans: Eric García, Pau Cubarsí, Sergio Gómez, Marc Pubill, Adrià Bernabé, Arnau Tenas i Joan Garcia. Supera Espanya als francesos a la pròrroga per 3-5 en un partit boig. Un torneig amb un líder molt clar.
Hola, Fermín, moltes felicitats.
Hola, moltes gràcies.
Què et donen per menjar? Què t'han donat de menjar? 6 gols, una assistència en aquest torneig olímpic brutal.
Res, la veritat que molt content per l'equip, per el meu país. Crec que
que els mereixia. Hem fet un gran torneig.
L'andalús del Barça, Fermín, fa un torneig perfecte. 6 gols i una assistència. MVP del torneig i el més destacat a la final amb 2 gols. I a l'Illa...
10 segons pel final, encara va Eslovènia. Busca la posició de xut, tapa bé la defensa espanyola. No troben l'espai, en queden 4, en queden 3, 2, 1... Atura Gonzalo, atura Gonzalo, atura Gonzalo i final! Final del partit, final del partit!
Medalla de bronze per a l'equip masculí d'handbol amb l'Aleix Gómez, el millor del torneig, el Dani Fernández, l'Adrià Figueres i l'Ian Tarrafeta. En total, a París, 6 medalles catalanes, 3 ors i 3 bronzes, 2 medalles més que a Tòquio, 6 medalles i 10 diplomes olímpics, amb catalans que es queden a les portes de la medalla i que apunten un futur esperançador a Los Angeles, com la jove selecció masculina d'hoquei herba, quarts a París, el palista de la Seu, Miquel Travé, cinquè en C1, o la tiradora del Morell, Marc Molner, quarta i gran revelació en fossat olímpic. 6 medalles catalanes, a les quals haurien d'afegir la plata d'Anna Junyer, seleccionadora espanyola de l'equip femení de bàsquet, que 3x3, i el bronze en K1 en piragüisme slàlom de Pau Echanis, un palista nascut a Sant Sebastià però criat a la Seu d'Urgell. Però París també ens deixa decepcions sonades.
No, rien de rien.
La primera vegada que veníem als Jocs Olímpics, però, si et sóc sincera, doncs destrossada, impotència, teníem el somni d'anar...
És Laia Codina, que plora desconsolada després que l'equip espanyol femení de futbol caigui a les semifinals a Marsella davant del Brasil. Les campiones del món i d'Europa són or segur per a molts. S'estrenen en uns jocs, però acaben quartes perdent la final del bronze davant Alemanya per 1-0 i amb Alexia Putellas fallant un penal al temps afegit. Cop dur també per a Jordi Xamà i Nora Brugman, campions del món i d'Europa en vela en 4-70 amics, que acaben quarts, malgrat ser clars candidats a l'or. I a la piscina, patacada de l'equip masculí de waterpolo. Els campions d'Europa i bronze mundial cauen als quarts de final davant Croàcia. Oh, dies després de la cita olímpica comencen a París els Jocs Paralímpics amb 26 esportistes catalans i la collita catalana és de mèrit. 10 medalles, 3 ors, 4 plates i 3 bronzes, a més de 32 diplomes. Entre els medallistes, 2 noms propis. El del ciclista de Viladecans, Sergio Garrote, or en ruta i plata en contrarrellotge, i el de la nedadora de Castellbí, Núria Marquès, que a París es penja 3 medalles, 2 plates en 100 esquena i 200 estils, i un bronze al relleu 4% estils. Aquestes 10 medalles n'hi haurien d'afegir una més, el bronze de l'Helena Congós i el seu guia Mia Carol, que acaben la marató en tercer lloc, però són desqualificats perquè l'Helena deixa anar la corretja que l'uneix amb el seu guia per ajudar-lo a no caure a pocs metres de la línia d'arribada.
Falta d'això, de 2-5 metres d'arribada a meta, no era capaç de posar un peu davant de l'altre i se n'anava a terra, llavors... El meu instint ha sigut ajudar-lo i a l'agafar...
A l'Helena, la Federació Internacional li denega la medalla malgrat els recursos presentats. Això sí, el Comitè Paralímpic Espanyol li concedeix la beca que reben tots els medallistes. I és que l'Helena no és desqualificada a París per fer trampes, sinó per ser persona.
Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mille cordes, tous les oiseaux du point du jour...
Sempre ens quedarà la Min, el resum esportiu de l'any.
Lamine Yamal i la generació del batxillerat.
He de confessar que m'agrada jugar molt al FIFA, que m'agrada jugar molt al Pro Evolution, i no trobo el botó per fer-la.
L2,
crec que és. L2, bueno, ho provaré.
El 2024 és l'any dels nens de la Masia. Lamine Yamal lidera tot un grup de joves com Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu o Marc Bernal, que han brillat al primer equip del Barça. Tenen entre 16 i 17 anys, i a la TDT, el Ricard Torquemada un dia els va batejar com la generació del batxillerat.
Como dice Lamine Yamal, como dice Lamine Yamal.
Lamine tiene que demostrar su talento, porque además lo tiene, es muy joven, pero no le pesará en ningún momento el escenario. Porque tiene este desparpajo y esta personalidad para marcar.
Si alguna cosa demostra Lamine aquest 2024, a banda de l'immens talent que té, és que no l'impressiona cap escenari, com diu Xavi. El gener és el jugador més jove, en debutar i marcant una Supercopa d'Espanya. El mes de març debuta el Santiago Bernabéu amb la selecció espanyola, davant el Brasil, i a les tertúlies de Madrid el descobreixen.
Sin duda el mejor es Lamine Yamal.
mal. O sea, o al menos el jugador mágico que tiene esta selección y que nos hace poner la tele, poner la ràdio i disfrutar d'un jugador absolutament distint.
El descobreixen i el pateixen un mes després al clàssic.
Lamine Yamal, un altre cop protagonista. Quina mala intenció, quina centrada tensa amb l'esquerra. Que bé Ferran també en la seva aparició.
Tot i que el clàssic acaba amb victòria del Madrid, 3-2, a més de la polèmica del gol fantasma de Lamine. Arriba el juny i l'Eurocopa. Lamine Yamal al costat del seu amic Nico Williams són el principal reclam de la selecció espanyola. Espanya guanya la final a Anglaterra i el blaugrana el trien com el millor jugador jove del torneig. L'MVP és Dani Olmo, un altre blaugrana de qui parlarem més endavant. La progressió de Lamine segueix creixent l'últim trimestre del 2024. És un fix en l'11 titular de Hansi Flick i només una petita lesió al turmell el treu de l'equip uns partits. Guanya el trofeu Copa, millor jugador jove de l'any i queda cinquè de la pilota d'or. El Barça ja té el seu nou crac sortit de la Masia.
Amb l'exterior del peu Lamine Yamal cap a Rafinha, l'engalta Rafinha i el gol! Gol, 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 gol! Però, mare meva, quina assistència li ha fet Lamine Yamal amb l'exterior del peu.
Lamine Yamal a mi l'interior de l'àrea, rematada Dani Olmo, gol!
I Lamine Yamal s'inventa una passada que no existia entre quatre futbolistes amb l'exterior.
Gol de Rafinha, aprofitant una excepcional centrada amb l'exterior del peu. Marca de la casa de Lamine Yamal.
Però el 2024 també és l'any d'un nou crit de l'afició blaugrana. És aquest que explica el Francesc Latorre quan entrevista Pau Cubarsí.
Perquè avui s'han sentit dos vegades com a mínim crits de cu-cu Cubarsí. Ho has notat i què has sentit?
Sí, ho he notat una mica, la veritat, a la primera part, i és un orgull, de veritat, que el club de la teva vida et reconegui el teu esforç que estàs fent, i la veritat que molt content per tots.
Pau Cubarsí va arribar amb 12 anys a la Masia i el 18 de gener debuta amb el primer equip en un partit contra el Betis.
Entrarà Pau Cubarsí, marxarà Christensen. Pau Cubarsí, ara ho dèieu, 16 anys, és d'Estanyol, de la comarca del Gironès.
Aquest jugador gironí, Pau Cubarsí, s'estrenarà, com deia el Xavi Campos, un dels escollits, un central que en parla molt bé d'ell.
Des de llavors, Cubarsí s'ha consolidat en la defensa titular i sobretot amb l'arribada de Flick i la idea de jugar amb la línia avançada i trencar fores de joc. Marc Guiu i Héctor Fort completen la generació del batxillerat. Guiu marxa a l'estiu al Chelsea, traspassat, i Héctor Fort renova i es queda per seguir creixent al primer equip. Amb l'arribada de Flick, a l'estiu, encara s'afegeixen dos joves més de la Masia. Els Marcs, Marc Bernal, que es lesiona greument el genoll a les primeres jornades i que no pot tornar a jugar aquesta temporada, i Marc Caçador, que es converteix en el nou migcentre de referència de l'equip. I a totes aquestes cares noves, a l'estiu n'hi afegim una altra, Dani Olmo.
Molt feliç, un somni fer realitat, al final molt content de tornar a casa, de veure aquí tota la família, i bueno, fa moltes ganes ja de començar tot.
Olmo té ganes de començar, però haurà d'esperar. El Barça el fitxa l'agost del Leipzig per uns 60 milions. Es converteix en la gran incorporació blaugrana després que el serial Nico Williams acabés en res. Comença la Lliga i els ja habituals problemes del Barça amb el fair play fan que vegi els partits contra el València i l'Atlètic Club des de la grada. Finalment, el partit amb el Rayo debuta entre la segona part i uns minuts després...
Gol, 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 gol! Estrena que ni somiada des del primer minut que ha començat.
Els problemes amb el fair play, però, persegueixen Olmo els últims mesos del 2024, en què el club busca per terra, mar i aire totes les fórmules imaginatives possibles per tornar-lo a inscriure al mercat d'hivern.
Sempre ens quedarà Lamine, el resum esportiu de l'any a Catalunya Ràdio.
De Xavi a Flick, la decisió de Laporta.
El Barça s'exhibeix al Bernabéu, el Barça colpeja una vegada rere una altra fins a noquejar el Real Madrid. Avui el Santiago Bernabéu, els nens de Flick fan història. Real Madrid 0, Barça 4!
L'any 2024 deixa moments memorables com aquest a la banqueta del Barça, però contràriament al que es pugui pensar, o hauria de ser, s'arriba a aquest punt després de passar per una autèntica muntanya russa en la figura de l'entrenador. Anem a pams. Ens situem el 27 de gener de 2024, fa més o menys un any. El Barça acaba de perdre casa contra el Villarreal, 3-5. Som a la sala de premsa de l'estadi Lluís Companys. La compareixença de Xavi fa estona que s'endarrereix.
Bona nit a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández.
La derrota ha deixat l'equip molt tocat. Quart a la Lliga, a 10 punts del Madrid, 8 del Girona, eliminat de la Copa, i amb la derrota a camp de l'Anvers encara fumuejant. Un moment que surt Xavi.
Bé, bona tarda i bona nit. Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echevarría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb.
El tècnic anuncia que plega per alliberar l'equip, però el cert és que des del primer moment queda una sensació de història no acabada, que el protagonista de la pel·lícula encara no mor i queda algun gir de guió imprevisible. I tant, si en quedaven.
Què tal, Xavi? Ramon Salmorri, a Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. T'haig de preguntar per aquest corrent d'opinió dels últims dies, on fins i tot hi ha algun membre de la junta directiva que de portes endins explica que intentarà convèncer perquè l'any que ve continuïs a la banqueta. Només per aclarir la teva posició, tu tens decidit el 100% i ja no hi ha marxa enrere, o si la temporada anés molt bé t'ho podries arribar a plantejar? Merci.
No, jo crec que ho vaig deixar molt clar. No ha de canviar res i estic centrat en el dia a dia. I m'he proposat anar al dia a dia i aquest és el meu...
De portes endins, el Barça fa córrer que la continuïtat de Xavi continua oberta. Una idea que es va solidificant a mesura que avancen els mesos. Fins i tot, el mateix president Laporta reconeix públicament que desitja la continuïtat de Xavi, però la bona dinàmica de l'equip, la petita resurrecció, cau en picat al mes d'abril.
Mbappé salva Ter Stegen, Mbappé gol. A la tercera el PSG ha marcat. Amics i amigues, això s'ha acabat.
1-4 a casa contra el Paris Saint-Germain i eliminats de la Champions. 3-2 al Bernabéu. Adeu a tot i passem de la voluntat de convèncer Xavi perquè continuï a tenir alguns dubtes.
Salmo, on pares?
Un titular, vols un titular?
Un titular,
Xavi,
avui.
Deco, Laporta, Juste i Echevarría reunits ara mateix decidint el futur del tècnic.
La nit del 24 d'abril, Xavi i Deco es troben a la Ciutat Esportiva. Primer, tot apunta a la rescisió a final de contracte de l'entrenador. Xavi es deixava estimar i Laporta apostava perquè seguís. Però els mals resultats ho han precipitat tot. Aquella primera reunió, però, té continuïtat a casa del president. I passem d'un entrenador destituït a la continuïtat del tècnic.
Demana també pas al nostre company d'esports, en Salmorri. Què està passant? Endavant.
Segons informen fonts oficials del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández complirà l'any que li queda de contracte i seguirà fins al 2025.
El gir és absolutament inesperat. Catalunya Ràdio aixeca la programació i fa un especial Club de la Mitjanit amb els protagonistes sortint del domicili particular de Joan Laporta. Entre ells, el vicepresident esportiu Rafael Juste, que havia apostat molt fort per la continuïtat de Xavi.
Jo l'únic que crec és que el Xavi ha dit avui que té una il·lusió enorme i aleshores això no em pertany a mi, és un tema intern.
Tu especialment satisfet perquè sempre has defensat la seva continuïtat, no?
Jo estic satisfet perquè sempre defenso els models i sempre defenso la continuïtat...
Però la història no acaba aquí. Volen canapés a la llotja de Montilivi després de la desfeta contra el Girona. 4-2, Laporta indignat. Però l'empipada del president arriba al límit quan el tècnic atén els mitjans de comunicació en la prèvia del partit contra l'Almeria, el 15 de maig, dues setmanes després de renovar-lo.
Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. El barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso.
Xavi no ho sap, però aquesta resposta l'acaba de sentenciar. El dia següent, tot això encara passa desapercebut. Però compte amb el que us explica la Laia Tudel, al tot costa.
Sí que és cert que, paral·lelament a això, a les últimes hores que hem estat preguntant precisament per Joan Laporta, per com es trobava, per què no viatjava, us diria que com un ambient una mica enrarit, precisament per aquestes declaracions de Xavi, que ara estàveu escoltant i que ara estàveu comentant en tertúlia, on estava dient que això, no?, que es necessitaven fer canvis per competir, que la situació econòmica del club era molt pitjor que fa 25 anys, doncs, pel que ens han transmès, troben que és un discurs que s'està allunyant del discurs que Xavi va fer fa uns dies a casa de Joan Laporta, on va mostrar plena confiança en aquest mateix equip i que ell estava molt confiat en la qualitat, confiava molt en la qualitat d'aquest equip per fer coses grans, i per això mateix diríem que això el sorprèn, que ara Xavi faci aquest discurs i això, el que dèiem, que això ha provocat que hi hagi com un ambient un pèl enrarit.
Xavi fa marxar enrere de les seves declaracions, però ja no hi ha volta de full. El president, que feia dues setmanes plorava al seu costat, ara li ha perdut la confiança.
Ja fa dies que Joan Laporta té aquesta idea al cap que Xavi no seguirà la temporada que ve. Se sent traït, decebut i està molt enfadat amb Xavi pel canvi de discurs, sobretot.
10 dies després de les declaracions del tècnic, Barcelona s'aixeca amb una reunió a Londres entre Deco, Bojan Kerkic i Hansi Flick. Xavi, frustrat, demana veure Laporta. El president es planta a la ciutat esportiva i li comunica al tècnic que no seguirà la temporada vinent.
És un pecat de missatges, perquè és una acumulació. Laporta arriba a aquest nivell d'empipament i amb aquesta idea de dir fins ahir a la nit quan diu prou, per acumulació.
Fixeu-vos que en el mateix comunicat, mentre s'anuncia la sortida de Xavi, ja s'explica que Hans-Dieter Flick, un tècnic alemany de 59 anys, serà el seu relleu.
I ara arriben els esports. Roger Dosan.
Xavi Hernández no continuarà la pròxima temporada com a entrenador del Barça. El president Joan Laporta li ha comunicat la decisió aquest migdia en una reunió a la ciutat esportiva amb el director esportiu d'ECO i el vicepresident esportiu Rafa Juste. Hansi Flick és l'escollit per rellevar Xavi a la banqueta blaugrana.
I la veritat és que fins al moment l'aposta per Flick està sortint rodona. Amb pocs fitxatges, només Dani Olmo i Pau Víctor, l'equip comença la temporada golejant 0-4 al Bernabéu, 4-1 al Bayern, líder inicial al campionat de Lliga, i la sensació que, almenys inicialment, molts jugadors rendeixen per sobre el que ho feien fins ara.
I això, bueno, em sembla que no ens hem equivocat del tot, i el Flick està traient molt rendiment a aquests jugadors, perquè si tu mires, hi ha jugadors que estan rendint molt més que l'any passat. Tu veus un Rafinha, veus un Lewandowski, i els veus que se'ls ha canviat la cara. En aquests moments estem, doncs, rendint molt més i estem molt satisfets d'això. I no hem fet una venda important.
Sempre ens quedarà la Min, el resum esportiu del 2024 a Catalunya Ràdio.
La Tercera. El Barça aixeca la Champions davant una marea blaugrana.
Ara sí, una al final. I el Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions, la seva tercera Copa d'Europa. Ara sí, el Barça guanya a l'Olympique de Lió. Ara sí, dues pilotes d'or valen més que una. I les dues han marcat. Barça 2, Olympique de Lió 0.
Ni el culer més culer hauria gosat escriure un guió tan perfecte com el de la final de Champions d'aquest 2024. El Barça guanya la seva tercera Copa d'Europa, la segona consecutiva. Ho fa contra la seva bèstia negra, l'Olympique de Lió, escenificant el relleu de l'hegemonia europea. Marquen Aitana i Alexia, icones de l'equip, i tot passa davant 40.000 aficionats blaugranes. Una marea que envaeix Bilbao en el desplaçament més nombrós d'aficionats culers des de la final de Sevilla de l'equip masculí del 1979. Un any històric. El 2024 serà recordat com el de la Champions de Bilbao, però també com l'any del pòquer. L'any en què el Barça femení guanya els 4 títols possibles. Les blaugranes tanquen el 25 de maig a Bilbao una temporada impressionant amb 43 victòries en 46 partits, 2 empats i una derrota, amb una mitjana de 4,4 gols per partit i amb dues jugadores que arriben als 30 gols, Salma Parayuelo, com fa 32, i Gray, amb 30. Aitana, a més, rep el premi a la millor jugadora del món, la seva segona pilota d'or. Però tornem a Bilbao.
Bona tarda des de Sant Mamés. Bona tarda des de Bilbao, on a partir de les 6 el Barça buscarà la tercera Champions femenina al seu palmarès. Una victòria avui suposaria fer el pòquer de títols aquesta temporada, tots els que hi havia en joc. Per fer-ho, però, caldrà guanyar el totpoderós Lió, el monstre de la competició, amb 8 Champions enfront les dues blaugranes. Concretament, a més, la bèstia negra del Barça femení, des que va començar a trepitjar els esglaons més nobles d'Europa. Després de dues finals perdudes amb el Lió, aquesta ha de ser la bona.
El partit comença igualat, però després d'una primera part molt competida, amb dues bones ocasions del Barça, un contra un de Patri i un xut de Graham, al 62, Aitana avança el Barça en el marcador.
Xinoxano, movent la pilota Patri, Mariona i Aitana.
Patri porta el tempo del partit, eh? Sí. Compte.
Compte que ara el tempo l'ha trencat Aitana a l'interior de la gran prova, xut i gol, 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 gol. Gol, 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 ha agafat el metròman i l'ha fotut al riu. Ha agafat el metròman de Patri i l'ha fotut al riu. El xut d'Aitana, la seva acceleració, com ha buscat la seva banda esquerra, s'ha llançat a terra la defensora, que segurament ha donat un cop de mà. Però arriba el primer gol del partit. El nou de la segona part. El Barça guanya 1-0. Ha marcat Aitana.
La cosa continua igualada. Jonathan Giraldez mou la banqueta i Alexia suplent entra al camp al minut 95 amb la intenció de controlar la final.
Torna a recuperar Pina i Ona, Ona i Pina. Té la pilota Pina, l'interior de la gran. Aviam què fa Pina, l'espera Alexia. Alexia prova el xut.
Oh!
Oh! Alexia Bob el xut i ha activat un cacau, ha trencat la pilota, crec que a l'àrea de l'Olímpic de Lió hi ha una petita marca Adidas que ha quedat desenganxada. El cacau d'Alexia, el gol increïble de la capitana, de la pilota d'or, d'aquella que teníem a la banqueta. Ella estaria a Heberberg. Nosaltres estaríem a Alexia.
Sant Mamés esclata. Els culers es tornen bojos i Alexia també.
Havia entrat més per aguantar una mica més el resultat, però he vist claríssim que hi havia allà un forat. La Pina, com sempre, me l'ha deixat perfecta per fotre-li amb l'ànima. No m'ho he pensat, havia d'acabar. I he anat dins i ja després m'he tornat boja, que no sé què, bueno, sí que sé què he fet, però, bueno, celebrar.
El Barça engrandeix la pròpia història superant una final complicadíssima després de capgirar l'eliminatòria de semifinals amb el Chelsea. Les blaugranes arriben a Bilbao després de perdre amb les angleses a Montjuïc per 0-1 i remunten el resultat a Stamford Bridge fent un cop sobre la taula amb un 0-2 èpic, amb gols de Rolfo i d'Aitana, protagonista de nou a la final.
Aquest títol va dedicat al Barça, als culers. M'estimo molt aquest club. I només cal veure la gentada que ha vingut aquí, és impressionant. Sóc una privilegiada i totes som unes privilegiades de viure això.
El camí del pòquer comença al gener. El Barça guanya la Supercopa després de golejar de manera contundent 7-0 al Llevant en la final. És veritat que la Lliga l'equip granota provoca pocs dies després la primera ensopegada de l'equip a l'estadi Johan Cruyff des de la seva inauguració el 2019. 80 partits després, el Barça cedeix el primer empat, en aquest cas a un com a local, al Johan. Un toc d'atenció. El segon títol arriba a principis de maig. L'equip guanya la cinquena Lliga consecutiva, la jornada 26 a Granada. El Barça fa fàcil el més difícil, mantenir-se, com explica la portera, que t'acoll.
És molt difícil, és cada dia fer feina. A nosaltres és igual si jugo ja contra un Real Madrid o contra un Granada, contra un Villarreal, crec que és igual, volem donar 100% sempre. Es nota, al final, el que volen fer és guanyar títols i anava per això. Crec que és algo molt, molt, molt complicat, que és algo que s'ha de valorar i no donar la feina feta perquè siguem el Barça, sinó que és algo que ens agradaria que se'n valorés tot això.
I tot i que el gran objectiu de l'any és la Champions, l'equip té entre cella i cella la Copa que l'any anterior ha perdut els despatxos per una alineació indeguda. El Barça supera en aquesta competició la Reial Societat a la final amb un contundent 8-0. Un pòquer de títols per acomiadar una jugadora que ha fet història al club, Sandra Paños. Dues futbolistes claus en els èxits dels últims anys, Mariona i Lucy Brons. I l'entrenador de les dues Champions consecutives, Jonathan Giraldez. I un any que acaba amb les dues icones de l'equip, Alexia i Aitana, renovades.
Sempre ens quedarà la Min, el resum esportiu de l'any.
125 anys amb l'escut al pit.
Blau gran al
nom el sap tothom. Barça! Barça! Barça!
El 29 de novembre del 2024, el Barça fa 125 anys i el president Joan Laporta ho celebra interpretant l'himne blaugrana, el de sempre, a la gala de celebració d'aquest magne aniversari. La festa, celebrada al Gran Teatre del Liceu, amb assistència de presidents i jugadors històrics del club i molts amics de la directiva, suposa el tret de sortida als actes del 125è aniversari de la Fundació del Barça. Per posar-nos en situació, el millor que podem fer, però, és sentir el president del Barça, Joan Laporta, fent el seu discurs de benvinguda. Quan vulgui, president.
Sigueu tots benvinguts i benvingudes a la gala del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Avui és un dia molt emotiu, és un dia històric i és un dia per estar orgullós de ser del Barça. Lleu, són 125 anys d'història plens d'afanys d'un club únic, d'un club meravellós, d'un club apassionant, d'un club que és més que un club. Quan Gamper i els seus 11 companys de procedències i cultures diferents...
Bé, si de cas després tornarem al discurs perquè fa l'efecte que no serà precisament breu. Mentrestant, parlem del primer protagonista que ha tingut la celebració dels 125 anys del Barça. El cant del 125è aniversari, un projecte liderat pel comissionat de l'efemèride, el músic David Carabén. Primer es fa un concurs obert a tothom per escollir la lletra i un cop triades les tres lletres finalistes s'encarrega a tres músics que les converteixin en cançons. Amb la producció de Lis i de Josep Montero, d'Oques Grasses, aquests són els tres cants que el club posa a votació entre els seus socis. El primer, l'Escut al Pit. El segon és un sentiment. I el tercer, del bressol a l'infinit. Poques hores abans de saber-se la guanyadora, David Carabén és conscient del favoritisme d'una d'elles.
És la que sedueix primer, i llavors després... Jo ho dic perquè en això sóc molt infidel. És a dir, al cap d'uns dies te n'adones que hi ha altres coses de les altres que són molt xules. Bueno, també m'ha passat que, clar, que com que les conec des de que només eren lletres, m'he enamorat d'una i de l'altra moltes vegades.
Bé, de seguida resoldrem l'enigma, però abans hem deixat el discurs de la porta a mitges. Us sembla bé que el reprenem?
14 anys de passagana, com deia la trinca. En fi, segur que també doncs, vam visionar el Barça de Basilea, dels herois de Basilea. Tenim l'Artola, teníem el Nesquik...
Bé, si de cas, com que la cosa veiem que va per llarg, si de cas després ja hi tornarem. Érem amb l'elecció de l'himne per commemorar els 125 anys del club. Finalment, a la gala del Liceu descobrim, sense gaire sorpresa, que efectivament el cant del 125è aniversari és l'Escut al Pit, amb lletra de Xavier González Costa i música de Carles Casas. Unes setmanes abans ja s'ha descobert una altra de les joies de la corona del 125è aniversari, el cartell. Seguint l'estela de les obres de Miró i Tàpies, aquest cop l'encàrrec és per l'artista mallorquí Miquel Barceló, que fa un cartell protagonitzat per la figura d'un futbolista ple de motius animals i vegetals.
Aquí de dins, dintre del jugador, hi ha moltes figures. Hi ha figures humanes, saps? Però també hi ha figures... Sí, hi ha tot un equip de futbol a dintre. Si vas comptant, veuràs que n'hi ha...
Fins a 11?
11 i encara alguns...
I el suplent.
Sí, els suplents, i els lesionats i tot. I després tens vegetals, minerals, animals, i hi ha peixos... Tot això és necessari per jugar a futbol.
I la porta, posem l'orella a veure què diu?
Xap Salines, que també l'he vist, també hi havia el Laudrup, hi havia... Ui. Doncs hi havia un jugador que ens van portar cap a Wembley i va fer un gol de falta en el minut 0-11 que ens va fer... Per aquí també, Ronald Koeman.
Bé, doncs mentre el president continua amb el seu repàs de la història del Barça i amb aquest reconeixement públic i merescudíssim a Ronald Koeman, hi afegirem un altre element que no està ben bé lligat amb el 125è aniversari, però que ha coincidit en el temps i que forma part brillantment de la història blaugrana. El 8 d'octubre, Andrés Iniesta deixa de ser oficialment futbolista en actiu. Ho anuncia a Barcelona, on torna a deixar clar el seu amor pel club blaugrana.
Volver al Barça en algún momento de mi vida me gustaría. Eso no porque quiera decirlo, sino porque creo que la gente o las personas que hemos tenido tanta influencia o tantos años en este club, pues de una manera u otra tienen que estar.
Bé, doncs a Iniesta ja queden poquets jugadors d'aquella generació fantàstica que va fer el Barça campió de tot. I doncs, president Laporta, com ho tenim? Anem acabant?
Ser conscients que el Futbol Club Barcelona formaria per sempre part de les nostres vides. I això és el que volem transmetre als nostres fills, filles, nets i netes. Moltes gràcies. Per molts anys, Barça. Visca el Barça, visca Catalunya. Gràcies.
Doncs moltes gràcies i moltes felicitats, Barça.
Sempre ens quedarà la Min, el resum esportiu de l'any.
Un Girona de Champions.
Final del partit. El Girona ha guanyat per 4-2. El Girona es classifica per primera vegada a la seva història per la Champions League. El Barça ha deixat escapar un partit que la primera meitat guanyava clarament i que en poc més de 10 minuts ha vist com el Girona li capgirava en un dia històric.
El 4 de maig del 2024 passa a la història com el dia que el Girona es classifica matemàticament per jugar a la Lliga de Campions. Montilivi veu com capgiren un resultat negatiu contra el Barça i el partit acaba amb una festa. S'assegura sentir l'himne de la Champions abans de cada partit de la temporada següent. Amb només 4 temporades a primera, el Girona continua fent història. Girona. El Girona, que ja havia estat líder abans de començar l'any, no baixa mai del tercer lloc. El 2024 comença bé. El 3 de gener, victòria 4-3 contra l'Atlètic de Madrid amb un gol d'Ivan Martín en temps afegit.
Deixa Porto cap a Ivan Martín, a punt d'entrar dins l'àrea, fa un retall. Encara continua Ivan Martín, xuta Ivan Martín, gol!
Però aquest Girona és l'hòstia! El minut 46 de la segona meitat, de rebot, Ivan Martín amb la cama esquerra, Ivan Martín que fa el quart!
La golejada i una exhibició contra el Sevilla per 5-1 o l'eliminació de la Copa contra el Mallorca del mes de gener dona pas al moment més complicat, entre cometes, de la temporada. 5 derrotes consecutives a la Lliga fora, als camps del Madrid, on hi arriba amb opcions de ser líder, Atlètic Club, Mallorca, Getafe i Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell manté un avantatge important respecte al cinquè i a mitjans d'abril, després de guanyar el Cádiz, ja s'assegura una plaça europea.
Creo que hoy es un día para celebrar y para ver un poco el proyecto que lleva el club en estos últimos años. Y es algo fantástico. Tengo la sensación de que hoy es un día especial para ellos y lo tienen que celebrar. Evidentemente, haber conseguido esto es algo histórico, pero tenemos un paso más que podemos dar y estamos en esa pelea. Sería un sueño ir a Champions y ahora tenemos una ventaja buena y queremos hacerla efectiva.
I la classificació per la Champions no tarda a arribar. Coincideix amb una altra victòria 4-2 contra el Barça a Montilivi davant els seus aficionats i en 3 gols en 10 minuts després d'anar perdent 1-2. El guió perfecte, segons diu Mitchell a la sala de premsa.
Hemos pasado de segunda división a la Champions en 3 años y además de una forma merecida porque el equipo juega muy bien y ha conseguido 74 puntos que es, a falta de 4 jornadas, una puntuación brutal dentro de las mejores de la historia de la Liga. Habla muy bien de estos jugadores, del compromiso que han tenido en estos años. Si tú haces el guión de una película para que el Girona entre en Champions, es el gol de Porto. Y entrar en Champions con ese gol es reflejar lo que queremos sentir como club per entrar en Champions.
Abans d'acabar la Lliga, el Girona perd 2 punts al camp de l'Alavés que el deixen fora de poder jugar a la Supercopa, però sí que compleix altres objectius. Que Dobbic sigui el màxim golejador de la Lliga. I ho fa amb un hat-trick a l'última jornada, la màxima golejada de la Lliga, 7-0 de Benogranada. El Girona tanca una temporada de rècord, tercer amb 81 punts, 25 victòries i 85 gols a favor. Però l'extraordinària temporada 23-24 té una part negativa. Els jugadors reben ofertes i el Girona traspassa l'Eix García al Bayer Leverkusen i Dobbic a la Roma. També perd, entre d'altres, Savinho, Couto i Eric García, que estaven cedits. I el director esportiu Quique Cárcel ha de fer un equip nou. Arriben 11 jugadors, entre ells el fitxatge més car de la història, el colombià Sprilla, al costat de Miovski, Van de Vic, Abel Ruiz, Creixi o el retorn d'Oriol Romeu.
Fins ara no havien tingut unes ventes tan importants com les d'aquest any, i el poder comprar una sèrie de jugadors que altres anys era pràcticament impossible, o tenies que fer un o dos com a màxim, i aquest any jo crec que tenir ventes, d'estar Champions i de tenir un pressupost molt millor, doncs, ha fet que haguem pogut treballar, doncs, una miqueta més en perspectiva de futur.
Al Girona li costa arrencar la nova temporada, però es produeix el fet històric del debut a la Lliga de Campions. L'escenari al Parc del Príncep de París contra un dels millors equips d'Europa, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
I això passa ara mateix al Parc dels Príncep de París. Escolteu, escolteu.
Amb un punt d'emoció al cap, amb un punt d'emoció al cor, amb unes llàgrimes que gairebé ens cauen dels ulls, avui, sentiu-ho bé, 18 de setembre del 2024, a les 9 de la nit, Sebre!
El Girona acaba perdent amb un gol en temps afegit. Després del debut a París arriba el primer partit a Montilivi amb polèmica, perquè hi ha molts seients buits i la imatge és trista. A més, també acaba amb derrota 2-3 contra el Feyenoord, amb el primer gol de David López. El 22 d'octubre també passa la història. Primera victòria a la Champions, 2-0, contra l'Slovan Bratislava.
Celebració històrica dels jugadors de Girona al mig del terreny de joc de Montilivi, abraçades per aquesta primera victòria. El tècnic Mitchell, que ara també se'n va abraçar amb Estuani, les dues icones que s'han vist immortalitzades en un mural aquesta setmana, i la gent de Montilivi, que mira satisfet aquest equip amb orgull, que per primer cop a la seva història ha guanyat els 3 punts en un partit de Champions.
I a la Lliga el Girona no és el mateix de la temporada passada, i per exemple, entre la 5a i l'11a jornada només guanya un partit. I a la Champions, derrotes consecutives contra el PSV Eindhoven, l'Sturmgras i el Liverpool, aquest últim amb un Montilivi ara sí ple i que només pot marcar de penal i acaba perdent temps. Però a falta de 2 jornades per acabar la fase de grups està virtualment eliminat. Entremig, plaga de lesions. Hi ha un moment que n'arriben a acumular 13. Abans de tancar l'any, el Girona acaba eliminat de la Copa amb una imatge molt trista al camp del Logroñés de la segona ref. No pot fer-li cap gol ni a la pròrroga contra 10 i perd els penals amb un jugador de l'equip rival que acaba fent de porter.
Sempre ens quedarà la Min, el resum esportiu de l'any.
A primera, amb Coca i Cava.
Primera amb Coca i Cava. Ja ho podeu cremar tot. Ja ho podeu fotre tot a la foguera. Ara ja podem. Ara ja som a primera. Amb Coca, amb Cava i amb patiment.
El 2024 el recordarem a l'Espanyol com el del retorn a primera divisió. Després d'una temporada amb els i baixos a segona, l'equip dirigit per Manolo González aconseguia el desitjat ascens la nit de Sant Joan, davant de l'Oviedo en el partit de tornada de la final del play-off.
Aquest cop, el periple de l'Espanyol per segona divisió no va ser tan plàcid com ho havia estat l'última vegada. Ja ens havien advertit que la cosa seria complicada i al gener ja estava claríssim que l'ascens s'hauria de treballar més que mai. Amb més dubtes que certeses i amb un canvi de banqueta a mig camí, l'any arrencava amb l'eliminació als setzens de Copa davant del Getafe i un empat a 0 al camp del Racing de Ferrol. L'equip, dirigit per Luis Ramis, era 5è a 7 punts del líder, el Leganés. En poques setmanes arriben 2 derrotes que fan mal, al camp de l'Aldenc i del Racing de Santander.
Yo me equivoco en todo, soy el responsable. Ahora mismo entiendo que se ve mucha oscuridad, que se ve muy nublado, es verdad. Nosotros también. Yo hoy tampoco veo las cosas claras después de perder un partido así.
Ramis, més qüestionat que mai, no millora ni el joc ni els números de Luis García. I l'equip no progressa. El miracle d'Eibar sembla que pot canviar-ho tot, però tampoc. A Ipurua, a finals de febrer, l'equip remunta un 2-0 en contra en els últims 15 minuts, però la gesta no passa d'allà.
Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol! Gol de Lazo! Gol de Lazo! Quina bogeria! Mare de Déu, senyor! Fa el tercer l'Espanyol! En una bona jugada de Gastón Valles! Ha fet la centrada a l'interior de l'àrea!
De fet, després de dos empats consecutius, el club destitueix Ramis el 12 de març, amb l'equip tercer a 4 punts del primer lloc. El tècnic del filial, Manolo González, agafa el relleu a la banqueta.
Estic confiat i tranquil de la capacitat per treure endavant el repte. Ho dic de veritat, penso que és així, si no tampoc té cap sentit agafar-ho. Estic molt convençut de la capacitat que tenim i el que sí que hem de fer és sintetitzar tot bastant perquè l'equip tingui el millor rendiment possible tenint en compte la plantilla dels jugadors que tenen.
Manolo González debuta amb una victòria treballada al camp del Saragossa i de seguida es guanya la confiança dels jugadors i de l'afició. El nou entrenador dota de solidesa l'equip i aconsegueix que en les 12 jornades que queden per disputar no hi hagi cap derrota. 4 victòries i 8 empats. Finalment, l'Espanyol tanca la Lliga Quart a 3 punts de l'ascens directe. Per tant, haurà de jugar i superar dues eliminatòries del play-off d'ascens si vol tornar a primera. La primera eliminatòria és davant l'Sporting de Gijón. 0-1 al Molinón, amb gol de Puado. A la tornada, empat a 0 a casa i cap a la final. L'eliminatòria definitiva és contra un altre equip asturià, l'Oviedo. I la cosa no comença bé. En el partit d'anada, els pericos perden 1-0 al Carlos Tartiere. La tornada, a casa, el 23 de juny, es converteix en el partit més transcendent de l'era Cornellà-Prat. L'equip no falla i dos gols de Puado tornen l'equip a primera.
Apunteu-vos i guardeu-vos aquesta data. 23 de juny del 2024. La recordarem sempre. És una data memorable. Ens ha costat Déu i ajut. Hem hagut de suar sang, suor i llàgrimes, però ho hem aconseguit. Ja ens ho van dir que no seria fàcil, però carai, quin patiment, nois. Quin desenllaç, quin final. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitats i després d'una temporada d'alts i baixos, irregular, amb tres entrenadors, malestar social, crítiques a la gestió...
I ja et dic, estic molt, molt orgullós, molt content per la gent de l'Espanyol, molt content pels treballadors, per tota la gent, pel soci, pel simpatitzant, i només puc dir que estic molt, molt feliç que l'Espanyol estigui on li toca per història i per tot.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Pitatge per tu. Patxero Flamisell.
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Anyoi. Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Això és com un poble de l'oeste americà.
Sempre hi ha un que està més boig que l'altre i anem fent així.
És l'oest,
és l'oest.
Sí. Sant Guim és com un poblat de l'oest. I tots sabem com acaben els forasters en els pobles de l'oest.
El foraster visita Sant Guim de Freixenet.
dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Continua pensant que Catalunya té massa poc poder?
Jo crec que l'hem exercit poc. Poder sí que el tenim. El que hem d'aprendre és exercir-lo.
Aquest diumenge, Jordi Mercader, empresari i president de la Fundació Gala Salvador Dalí.
Hem de fer una cosa molt important a la Fundació Dalí, que és molt econòmicament molt rendible. Potser sóc una mica indiscret, però bueno, els periodistes això us agrada, eh? Em sobren 8 milions cada any.
No pot ser això. Què hem de fer amb aquests 8 milions?
Pues 4 i els tinc
més. El divan, el valor de la conversa.
I vostè ara sap quin sentit té la vida?
Bueno, arriba una edat amb la qual ets més pròxim a pensar una mica en la vida i la transcendència, eh?
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT. Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
A la seguida les notícies i continuem escoltant aquest resum esportiu de l'any.